A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hi ha exposicions, hi ha concerts, hi ha conferències, hi ha moltes coses en la celebració d'aquesta setmana Catalunya-Amèrica que comença el proper divendres. Diu Raül López, president de Joventuts Musicals de Sitges, en el programa demà d'aquesta setmana que Joventuts presenta enguany un nou festival al voltant de les relacions històriques entre Catalunya i Amèrica, en especial les que va tenir Sitges amb el nou continent a principis del segle XX. A través del coneixement mutu de la cultura pretenem posar en valor aquestes relacions i de quina manera els fluxos migratoris entre ambdós territoris han influenciat els llenguatges artístics catalans i americans. Raül López, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Això va néixer d'una forma, però, molt premeditada o gairebé les circumstàncies ho van portar?
No, això ja va néixer ja fa mesos. Després del Festival de Música del 2012, vam veure que era una fórmula de festival que comencem a perdre una mica de força, en detriment d'altres grans projectes molt interessants que hi ha a la vila durant aquells mesos d'estiu. Llavors vam pensar en, primer, en reorientar aquest festival i després ens va sorgir la idea de crear un nou projecte diferent, intentant sumar esforços amb altres agents i actors culturals de la vila i, a més, vinculant aquesta proposta al territori, o sigui, vinculant-la... a Sitges. I d'aquí va sorgir aquesta primera setmana a Catalunya-Amèrica.
Amb alguna cosa que anés més enllà estrictament de la música, o del fet musical.
Sí, la idea era englobar una mica o intentar sumar, com deia, esforços amb altres entitats, per exemple, el Consorci del Patrimoni, amb els museus de Sitges, les AGIS, l'Agència de Guies Turístics, el propi Cercle Artístic, el Casino Prado... Bé, nosaltres una mica encapçalem o engeguem aquest projecte, però de fet és de tots. És de tots els que hi participen d'alguna manera, posant el seu granet de sorra, organitzant una exposició, amb en Joan Duran organitzant una espècie de performance poètico-musical al Museu Romàntic. Té un esperit de sumar esforços entre tots.
Pensant en Amèrica, com es podria pensar en un altre continent?
Bé, vam pensar en Amèrica perquè especialment Catalunya té unes relacions històriques amb aquest continent que són poc conegudes. I a més, Sitges particularment, tots sabem que hi van haver molts comerciants a finals del segle XIX i principis del segle XX que van a Cuba a fer fortuna. Per tant, tenim un llegat cultural innegable que calia una mica posar encara més en valor. I més tota aquesta gent que va anar a Cuba, que va tornar, que va... Clar, el Nas va empapar una mica de la cultura d'allà i el retornava, d'alguna manera va influenciar els autors, els compositors que hi havia en aquell moment. Se m'acut ara mateix, per exemple, Xavier Montsalvatge, que és un compositor català, tota la seva primera etapa està molt marcada per la música antillana i hi ha molts compositors. En aquell moment estava de moda, i de música antillana, i és precisament per aquesta gent que...
Aquest punt d'exotisme que tenia per molts dels que havien begut de la cultura europea, no? No és una època com per posar en marxa festivals, tal com estan les coses, i no sé fins a quin punt això... Vaja, no, el seu moment va fer plantejar moltes coses, val la pena, ens hi posem, això valdrà un capital, ho podem aconseguir sense haver de demanar massa...
Jo li donaria la volta.
Vinga.
Potser sí que sí és el moment d'engegar nous projectes i sobretot és el moment d'eliminar o deixar a un costat projectes que hem tingut durant moltíssims anys, que han sigut fórmules exitoses, però que, degut al context o degut al propi projecte, ja han anat caient.
Llavors, tornem més o menys a l'inici, estava, no direm que de capa caiguda, però... el model tradicional de festival de actuacions musicals, intèrprets que es contracten, etc, etc, dona pas ara a altres fórmules?
Sí, no és que sí? Estigués de cap a caiguda el desig, és perquè també vam tenir...
No,
però... L'any passat, quan vaig venir aquí l'última vegada, l'Andrea Motis va ser un concert més que exitós. Dos. Els altres concerts tampoc van anar gens malament, però aquesta fórmula de festival de verano, hi ha tantes poblacions que tenen festivals d'estiu, durant el mes de juliol o agost, que nosaltres volíem buscar una fórmula diferent, una cosa diferent que digués, mira, Setmana Catalunya-Amèrica, Sitges. Mm-hmm.
Una qüestió una mica generacional, ve, la demanda de la gent jove ve una mica per aquí? Hi ha una imatge, no sé si dir, si arquetípica, molt estereotipada dels concerts, molt d'una determinada edat, etc.
Recordo que en parlàvem l'altra vegada de per què els joves no anaven a concerts amb
música clàssica. O els costa especialment.
O si els hi costava. I jo et deia que, òbviament, el jove, i jo que soc jove, bé, encara no, tinc 24 anys, el que busquem és no només una qualitat artística en aquella proposta musical, sinó, com deia en aquell moment, busquem unes estones d'oci o de...
Altres al·licients afegits?
Altres al·licients. I a més el que hem intentat amb tot això, el que la gent moltes vegades busca ara, no és només anar a un concert i ja, sinó el que hem pogut copsar és que la gent el que busca són que els expliquin històries. El que volen és no només passar d'un art... contemplatiu, sinó més vivencial. És a dir, poder viure una mica la història. Per això hem intentat, dintre de les activitats, hem intentat que la gent pugui tenir la possibilitat de fer una ruta per l'arquitectura del modernisme i acabar en un concert i després veure l'exposició. És a dir, que els hi puguem explicar una mica tot, a través d'una història, tot aquest llegat que volem posar en valor.
I hi ha ganes d'aprendre, doncs.
Sí,
d'alguna manera, hi ha ganes de sortir d'una experiència determinada amb alguna cosa presa, més enllà de dir m'ha agradat, no m'ha agradat, m'ho he passat molt bé, etc, etc, de poder com a mínim oferir uns continguts.
Sí, jo crec, insisteixo que jo crec que la gent el que vol és primer viure allò que està ballant allà al concert, vol interactuar d'alguna manera, és el possible, i a més vol que li expliquin històries i vol sentir-se reflexat en allò que està veient, perquè si no queda l'art molt, molt, molt separat d'un. Llavors, o sigui, jo recordo, ara l'altre dia estava parlant amb un company de la universitat i parlàvem de com l'art contemporani a vegades sembla que vulgui allunyar-se del públic, que vulgui marcar distàncies, no? Tu vas a un museu d'art contemporani i només llegeixes els rètols petitets del costat del cartell on del quadre on t'expliquen i ho llegeixes i no entens ni una paraula. O sigui, realment sembla que vulgui distanciar-ho, i el que volem nosaltres és precisament tot el contrari, que la gent s'apropi a totes les nostres propostes culturals, i ja no només musicals, sinó totes les que...
Abans de fer un repàs del programa, però en l'apunt que feia en Raúl López fa un moment, això vol dir que de cara a l'estiu Joventuts Musicals es planteja les seves propostes d'una forma diferent també respecte a com ho feien anys anteriors?
Sí, de cara a l'estiu ens plantegem no fer un festival com a tal, perquè això una mica ja està...
Partint d'aquest argumentari que ara ens deia en Raúl.
Fer alguns concerts concrets durant el mes de juliol, grans concerts, poden ser també de música clàssica, per què no, però potser reorientarem més alguns grans concerts de big bands, alguns grans concerts de jazz que puguem fer tant als jardins del Casino Prado com al Racó de la Calma, quan puguem
recuperar una mica...
que això no ho hem de perdre, aquell racó, vam començar Joventuts Musicals i això ho hem d'intentar seguir nosaltres. La idea és fer això, 2, 3, 4 concerts que no siguin dins un festival, sinó que siguin concerts...
Senzillament propostes musicals a l'estiu, sense allò englobar-les en un esdeveniment concret. Sí. Divendres dia 22 comença aquesta Setmana Catalunya-Amèrica, que, com us dèiem, abastarà fins al 6 d'abril, o sigui que travessarà tota la Setmana Santa, arribarà a la Pasqua i uns quants dies més. I el divendres comença amb l'inauguració de dues exposicions.
Sí, el divendres inaugurem, de fet, tota la setmana, però especialment inaugurem les dues exposicions que estan a l'estudi d'en Vidal. La de la planta baixa, que hem fet conjuntament amb el Cercle Artístic, és una exposició que s'anomena La Catalunya i l'Amèrica dels Paisatges. Són diferents... pintors de Sitges que pertanyen alguns pertanyen a altres noms, sembla, al Cercle Artístic, que han fet una obra específica per aquesta, exposició.
Per aquest esdeveniment?
Sí, inspirada en paisatges catalans i americans. A més, tindrem un artista convidat, que és en Duván López. Duván López és un pintor colombià que fa 20 i llargs anys que viu, que té una galeria a Besalú, i per tant reflexa una mica això que abans t'explicava, que és, són persones que viuen a un lloc, que han anat a l'altre i s'han, en un context artístic o en un context cultural diferent, han vist condicionat la seva obra, no? No és el mateix que el Duván López visqués encara a Colòmbia que hagi tingut l'ocasió de viure...
És a dir, un colombià que fa més de 20 anys que viu a Catalunya.
Sí, ell serà l'artista convidat i ens oferirà unes escultures molt espectaculars de 2x3 metres. Després té un maniquí molt xulo que va fer per un projecte que es diu Concientizarte sobre la necessitat de preservació dels espais naturals de Colòmbia, i un gran quadre inspirat amb l'Amazones, que és també de 2x2, són quadres molt macos i molt impressionants.
D'acord, o sigui, obres de format gran, en
sí,
general?
Sí, ell acostuma a fer obres d'un format bastant gran.
Totes dues exposicions que estaran obertes fins al 14 d'abril, o sigui, més enllà també de la data de finalització de la Setmana Catalunya-Amèrica, sí. L'exposició La Catalunya i l'Amèrica dels Paisatges, com deia en Raül López, del col·lectiu d'artistes emmarcats en el Cercle d'Art de Sitges, i l'altre, recorreguts per Bogotà, de, si no recordo malament, el nom m'has dit, sí, Duván...
No, el recorregut per Bogotà és de Cristian Franco.
D'acord,
l'artista convidat és de l'exposició de...
Perfecte, ja està.
De l'exposició de dalt és una obra, és un fotoreportatge sobre la ciutat de Bogotà, i està feta a càrrec d'un jove fotògraf de Bogotà, que és en Cristian Franco.
D'acord, o sigui que totes dues es podran veure al mateix Estudi Vidal, una a la planta baixa, una a la que convida també a Duván López amb els artistes sitgetans, i l'altra, la del fotògraf colombià, Cristian López, al primer pis de l'Estudi Vidal. Al primer pis de l'Estudi Vidal. Per una banda, exposicions, concerts aquest cap de setmana també?
Encetem la setmana amb el cicle de concerts amb Juan Mario Cuellar, la guitarra, també colombià, hi ha molts colombians aquí, al principi.
I diríem que, vaja, no habitual, però bastant sovint, Juan Mario Cuellar...
A més, ell té molta vinculació amb Sitges.
Per això mateix.
De fet, la seva mare també hi participa d'alguna manera en aquesta setmana, amb una activitat més endavant. Per tant, té una gran vinculació amb Sitges. Ell és un guitarrista que és un gran coneixedor de les realitats culturals d'Amèrica Llatina i de Catalunya. Per tant, és un bon exemple per iniciar aquesta setmana.
D'acord, amb un programa, hem de suposar, també molt vinculat amb músics catalans, com veiem en el repertori, Montpou, Granados, i músics també de l'altra banda de l'Atlàntic.
No? El que hem volgut sortir una mica de perquè la gent ho tingui clar, això, no són concerts de música folklòrica o tradicional, són concerts d'allò que en diem música clàssica, de compositors catalans i americans. Que tampoc es pensi la gent que són compositors o música extremadament contemporània, no, són obres clàssiques, modernistes, de principis de segle, molt inspirades amb cançons tradicionals d'un país o de l'altre, d'un territori o l'altre.
El que ens deies, com en el cas de Montsalvatge, no?
Sí.
Músics que s'han inspirat en o temes tradicionals, o tonades tradicionals, o sons tradicionals de l'altra banda de l'Atlàntic.
Sí, són obres i cançons molt fàcils d'escoltar. No s'ha d'espantar la gent, que jo ja he anat escoltant per ahir, ui, això sí serà música contemporània, tal. Dic, no, només resta d'estonar.
Serà dissabte 23 de març a les 7 de la tarda al Solador del Palau Maricel. Juan Mario Cuellar a la guitarra és un dels concerts d'aquest cap de setmana, perquè n'hi ha més. Hi ha també una proposta, com ens deia en Raül López fa uns moments, d'arquitectura, una ruta arquitectònica que organitza la gent d'Agi Sitges.
Sí, això tots els dies del concert, per tant, 23, 24, 28, 29, 30 i 31, a través de les àgies hi ha la possibilitat de fer una ruta més de ruta per l'arquitectura dels americanos i modernisme i finalitzar a un dels concerts.
D'acord, o sigui que si el concert és a les 7 de la tarda, aquesta ruta pot començar més o menys a les 6?
A dos quarts de 6. 5 i mitja. I dura més o menys una horeta, horeta i quart, horeta i mitja.
El temps just per arribar, en aquest cas, al Oxalador, sí. I estar ben còmode per assistir al concert.
Sí.
D'acord. La ruta té un preu? S'ha d'organitzar d'alguna manera?
La ruta es, Es ven directament des de les AGIS i té un preu de 14 euros.
D'acord.
Les rutes soles valen 10 euros, si no m'equivoco, i els concerts sols són 8 euros, per tant surt més que a compte agafar...
D'acord, és a dir, 14 euros, ruta i concert, eh?
Sí.
El pack complet de ruta i concert, si no, concert 8 euros, i la ruta, com comentàvem, en té un preu de 14, em sembla que hem dit. Concert del diumenge 24 de març.
Aquest és un concert inspirat en música brasilera. La Núria Vilà, que fa poquet va estar cantant la Baquiana número 5 de Villalobos al Palau de la Música, no fa gaire temps, doncs tindrem ocasió d'escoltar-la al Saló d'Or del Palau Maricel, acompanyada per Sergi Vicente a la guitarra i amb José Lostaló a la mandolina. Faran un repertori basat especialment en obres i compositors del Brasil. Sincerament, i que no se m'han fet ni els altres, és un dels programes més macos. O sigui, que aquest el recomano.
D'acord.
Recomanació del president personal.
Diumenge 24 de març, 7 de la tarda, Saló d'Or del Palau Maricel, Núria Vilà, soprano, Sergi Vicente, guitarra, i José Lostaló, la mandolina, obres d'autors brasilers. Però el diumenge, al migdia, en aquest cas a la seu del grup d'estudis sitgetans, hi haurà també un acte, en aquest cas, més de caire cultural divulgatiu a l'entorn de les relacions entre Catalunya i Amèrica.
Sí, aquest acte, que té un format conferència, és un acte de commemoració del 56è aniversari del Pacte de Sitges. 56 no és un número rodó, no és un número gaire maco, però bé, és la primera edició d'aquesta setmana i hem cregut convenient que l'havíem d'encabir dintre d'aquestes propostes culturals. El Pacte de Sitges va ser un pacte entre liberals i conservadors de Colòmbia que es va firmar primer a Benidorm, i després, em sembla que no va sortir gairebé Benidorm, després es va firmar Sitges l'any 1957. I és un pacte que va condicionar la història política d'aquest país sud-americà i restablir una altra vegada la democràcia, crear una nova Constitució. Per tant, són fets que per la història política d'aquest país són molt remarcables i molt importants i que van succeir a la nostra vila fa 56 anys, i està molt interessant posar en valor que la gent conegui que han passat coses tan importants a Sitges, tan importants en quant a la relació amb
I una de les persones que més ho coneix és precisament la Margot Martínez, que serà qui farà aquesta conferència, no?
La Margot Martínez, això mateix, l'escriptora colombiana, també afincada aquí a Sitges, serà l'encarregada de fer aquest acte de commemoració. Mm-hmm.
Diumenge 24, a 12:15, a la seu del grup d'estudis sitgetans. I del diumenge passem ja a l'altre cap de setmana, el cap de setmana de Pasqua, i el dijous 28 de març, de nou, torna la música al Saló d'Or del Palau Maricel.
Sí, dijous, divendres, dissabte i diumenge tornen de nou els concerts, cada dia a la mateixa hora, a les 19 hores, a les 7 del vespre, al Saló d'Or del Palau Maricel. El dijous tenim el Quarte, un quartet de corda especialista en música llatinoamericana. El divendres el duo al bass amb l'Anel Sabaró. L'Anel Sabaró és la pianista acompanyant de la cantadora barcelonina Maite Martín. Doncs acompanya aquest duo de música cubana. A més, en aquest concert la Mònica Cruzata, que és la violinista, anirà explicant entre obra i obra històries de les obres que està interpretant, que tenen molt a veure amb aquells sitgetans que van anar.
D'acord.
Ella, a més, és de Guantánamo, per tant, és cubana, i ens explicarà molt bé aquestes obres com tenen una relació directa amb els comerciants de Sitges que hi van anar a finals del segle XIX.
Mm-hmm. Això, per tant, ajudarà també a contextualitzar una mica tot allò que s'escolti, no?
Sí.
Tant sigui des del punt de vista dels compositors com de la temàtica de les obres. Això serà divendres 29 de març a les 7 de la tarda, el duo al bass i Nel Sabaró al piano. Més, dissabte 30 de març, dissabte de glòria.
Acabarem la setmana del cicle de concerts amb el trio Arriaga. És un trio nascut de Joventuts Musicals de Catalunya i de tot el moviment global de Joventuts Musicals. El trio Arriaga, que és un trio de piano, que és contrabaix, violí i... Perdó, cello, violí i piano, interpretaran un programa amb obres de Montsalvatge, Balada, Caçador i Piazzolla. Aquest també és un programa molt, molt xulo, perquè Piazzolla interpretaran les quatre estacions portenyes, que és una de les obres més conegudes i que són molt maques. I per acabar, uns que ja hem tingut en diverses ocasions, ja serà l'última vegada, ja els hem tingut moltes propostes amb ells,
en anteriors discs.
Però ens han ajudat molt en contactar amb molts dels músics que en aquesta setmana portem, que és Marisa Martins, mezzosoprano, i el Mac McClure al piano. La Marisa Martins és una mezzosoprano hispano-argentina, afincada aquí a Barcelona, i per tant coneix molt bé també les realitats culturals i la música d'un pis i l'altre. Interpretaran un programa de Granados, Montpoc, Montsalvatge, Jaime León, Ginastera i Piazzolla. Aquestes obres de Piazzolla, per exemple, són molt espectaculars, tenen tot un punt dramàtic i d'art dramàtic i tal.
Per tant, és una interpretació que hi afegeix alguna cosa més?
Sí, estrictament és una miqueta més que un concert,
d'acord,
podríem dir.
D'acord, per això, en la mesura que ens ho deia en Raül, alguna cosa més que un concert, hi ha part d'actuació aquí, Marisa Martins, mezzosoprano, i Mac McClure al piano. I ens queden encara dues qüestions de caire cultural, que és la presentació del llibre La saga dels catalans a Cuba, que tindrà lloc el divendres 29 a l'Estudi Vidal.
Sí, el mateix dia que hi ha posteriorment el concert del duo al Bas i l'Anil Sabaró, de música cubana. Una horeta i mitja abans, a l'estudi d'en Vidal, hi haurà la presentació del llibre La saga dels catalans a Cuba. Aquest llibre, escrit per Joan Ferran i Oliva, va estar editat per Casa Amèrica de Catalunya i hem tingut l'ocasió de fer un acord amb Casa Amèrica perquè puguem fer la presentació d'aquest
llibre aquí,
d'aquest llibre aquí Sitges, i a més visionant un documental d'uns 10 minutets abans de la presentació que ens ajudarà una mica a contextualitzar. És el documental La festa de la colla, que tracta sobre la generació catalana que va emigrar a Cuba durant el segle XIX. I ajudarà una mica, com deia, a contextualitzar una mica el llibre. I a més, jo que he tingut l'ocasió de fullejar-me'n una mica, els sitgetans d'arreu podran trobar molts noms d'avantpassats en aquest
D'acord,
llibre.
Que els recordaran moltes coses i els vincularan a moltes coses. Sí,
jo recordo haver ensenyat aquest llibre a la Vinyet Panyella dels museus i vam estar buscant noms.
Cognoms aquests de...
I cognoms, per tant, és un llibre que per una família sitgetana li va perfecte.
La saga dels catalans a Cuba, de Joan Maria Ferran i Olives, presentarà divendres 29 de març a 2:15 a l'Estudi Vidal. I queda, ho ha apuntat també fa un moment el president de Joventuts Musicals, aquest recital de poesia titulat Sons poètics transatlàntics, el diumenge 6 d'abril.
Sí, aquest recital està coordinat pel poeta sitgetà Joan Duran, i és una barreja de diferents disciplines, com la música, la dansa i la poesia. És un recorregut per la literatura catalana i americana a través d'una performance única. Això és el que llegeixo literal, el que hem posat aquí al programa. I és a càrrec de tres poetes, dos nord-americans i un sitgetà, que és el Gus Bové, que acompanyats del violoncel per Eulària Ara, amb percussió la Carrie Violo, el piano de David Gaita, soprano... Brianna Sakamoto i dos ballarines, la Clara Violo i la Maria Formolo, faran una performance a través de la literatura d'aquests dos territoris, acompanyats per música, dansa... Pot ser una cosa molt interessant. Això ho farem al primer pis del Museu Romàntic el dissabte...
Diumenge dia 6?
És dissabte dia 6.
Dissabte dia 6,
aquí hi ha un error. És dissabte 6 d'abril a les 18 hores.
D'acord, dissabte 6 d'abril a les 6 de la tarda al primer pis del Museu Romàntic, aquests sons poètics transatlàntics amb els quals es tancarà la primera setmana Catalunya-Amèrica que organitza Joventuts Musicals, amb tot un seguit de propostes que tenen molta relació amb aquest, no sabem si dir-ne això, nou esperit o un petit canvi de rumb en la forma de programar les activitats culturals i musicals de l'entitat sitgetana. Qui vulgui més informació, www.joventutsmusicals.cat/Sitges, allà hi trobaran tota la informació relacionada amb la Setmana Catalunya-Amèrica, els diferents esdeveniments i, com no, també tota aquella petita gran informació dels intèrprets i de les obres que es posaran en solfa en aquesta setmana que comença el divendres, aquest divendres 22 de març. Raül López, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Sort com no.